Continguts en xarxa.
I llavors treu aquesta relació fosca, tremenda, de les relacions humanes, del símbol...
Albert.
El símbol d'un home que es converteix en gos.
Mm-hmm.
Això és d'una força surrealista que jo et diria que ja poden somiar tots els bretons i tots els... que després que han vingut amb d'això i en canvi tens aquest home que aconsegueix donar a la clau d'una cosa, però que no és un surrealisme imaginatiu, barato, ornamental, no? Espectacular. No, és un surrealisme real, mm-hmm. És un sota surrealisme, és l'autèntic surrealisme. No?
Estem a la xarxa, Víctor Alexandre, benvingut.
Hola, Albert.
Comencem parlant d'avui de Jordi Grau.
Mm-hmm.
Jordi Grau, director.
Això mateix, el director Jordi Grau. Hem de lamentar la seva mort. Va morir el 26 de desembre passat, a l'edat de 88 anys. I avui li dedicarem un cinema a la xarxa, justament, a motiu d'aquesta mort, perquè és un director que va fer, doncs, una vintena de pel·lícules. I, a més, és un dels directors rellevants del cinema català, perquè té pel·lícules notables i que han aguantat força bé el pas del temps. Ell estava parlant, el sentíem la seva veu, ell estava parlant dels personatges de La Punyalada, que és una novel·la de Maria Vayreda, de la qual ell en va fer una adaptació cinematogràfica. Aquesta novel·la es va publicar a primers del segle XX, el 1904. Maria Vayreda va morir abans que l'obra es publiqués, de manera que ja no va tenir temps de revisar-la. Els escriptors sempre, doncs, revisem les novel·les abans de publicar-se, allò que se'n diu les galerades, encara que després de publicada, puguis fer rectificacions i coses, però en principi les revises. Ell va morir abans de fer aquesta revisió, de manera que l'obra es va publicar sense que ella li donés el vistiplau final.
Mm-hmm.
La pel·lícula, la versió cinematogràfica de Jordi Grau, doncs, tenia un repartiment molt llarg. Apareixia la Pepa Arenós, el Jordi Dauder, la Teresa Cuniller, el Fernando Guillén, el Fermí Reixac. També sortia en Carles Fontseré, el gran cartellista, perquè amb la seva barba espectacular, doncs, li anava molt bé fer el paper de Quincallaire, que fa la pel·lícula.
Sempre dona una bona barba, sempre...
Sí, el feia molt versemblant.
Sí, 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 sí.
I això pel que fa a La Punyalada. En Jordi Grau, ell comença la seva carrera no com a director, sinó com a actor. Ell estudia a l'Institut del Teatre i també, doncs, fa altres coses com escenografia i també escriu. Però és un home molt polifacètic i aleshores també havia fet poemes i també pintava. És a dir, que feia una mica de tot.
Aquests artistes globals que...
Una mica sí, feia una mica de tot, en aquest cas, però bàsicament passat a la història com a director, passarà a la història com a director de cinema. La seva primera pel·lícula com a director és Noche de Verano, de l'any 1963, amb Paco Rabal i Jean-Marie Volonté, que transcorria tota la nit de Sant Joan i gira entorn de diverses parelles, relacions de parella, aquella nit.
Aquella, la típica pel·lícula de relacions de parella en una nit, no?
Sí, la nit, bé, és la nit de Sant Joan, on és la nit més lliure, més llibertària de l'any.
És el Love Actually català, sí. D'abans de sí. Mitjan segle XX.
Encara continua sent, és la nit de la transgressió, diguéssim.
Sí,
no,
sí, 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 sí.
Altres pel·lícules de Jordi Grau, per exemple, són, doncs, El Espontáneo, aquesta gira entorn del món dels braus. Després hi ha Acteón, que aquesta és una pel·lícula que ja tenia, responia una mica als cànons de l'Escola de Barcelona. També roda Una història d'amor. Una història d'amor, aquesta és una pel·lícula de l'any 1967, és un triangle entre dues dones i un home. Aquí trobem doncs, un matrimoni que format per la Simone Andreu i la Teresa Gimpera, que ella està embarassada i a l'última etapa de l'embaràs s'instal·len a casa de la germana d'ella, que és la Serena Bergano, perquè l'ajudi ja en aquesta última etapa. I, esclar, resulta que de la convivència, doncs, la germana i el marit s'enamoren.
El roce hace el cariño, que diuen, eh?
I aquí s'embolica la troca, no? Aquesta escena que ara sentirem la protagonitzen Simone Andreu i Teresa Gimpera. A Simone Andreu el sentirem amb la seva pròpia veu, però la Teresa Gimpera apareix doblada. La doble, la Maria Ángeles Herranz.
¿Qué le encuentras?
Baudelaire.
Pues no veo la relación.
Tal vez su deseo de aclarar la poesía.
¿Crees que no es necesario este párrafo?
No sé. Tal vez no sea necesario para mí, pero para los demás nunca se sabe. Qué pesada me siento.
¿Has tomado la pastilla?
No. Me tocaba a las 3. ¿Tú crees que ya son?
No sé, voy a mirar. ¿Quieres un poco de tila?
Sí, pero deja, lo haré yo.
Tú quieta, quieta, quietecita.
A veure, com que la doblaven?
Sí, sí, sí. La Teresa Gimpera, per paradoxal que sembli, a la major part de les pel·lícules, que en va fer moltes, però moltes, moltes, apareixia sempre doblada.
Però per què? Per què es dobla una persona que parla el...
Sí, aquesta és la pregunta. Hi poden haver un parell de motius. Un podria ser l'accent català de la Teresa Gimpera, en un moment determinat en què l'accent català estava molt mal vist, i per això suposava que tothom havia de parlar amb l'accent de Vallecas, no? I aquesta podia ser una de les raons, que és absolutament ridícula. Quan veiem les pel·lícules nord-americanes, els actors que tenen accent de Nova York, que són de Nova York, tenen accent de Nova York, i els que són de Texas tenen accent de Texas, i ja està.
Sí, és un tema, és una batalla a guanyar, aquesta, de per què l'accent català és un problema, no?
Sí, no, i tant, però jo hi ha aquest concepte. Una de les raons, no dic que sigui aquesta, necessàriament. Una altra seria que ella, interpretativament, físicament donava molt bé la Teresa Gimpera. Era una bellesa i era una dona, omplia la pantalla. Podria ser que a l'hora d'interpretar en l'addicció, per algun error...
No acabés de convèncer.
No acabés de convèncer. Podria ser, vés a saber, no ho sé. Si no s'explica.
És que trobo molt curiós que es dobli a persones que parlen la mateixa llengua, és a dir,
com
una eina de...
Fixa't, aquesta veu que hem sentit, la de la Maria Ángeles Herranz, la va doblar en una tretzena de pel·lícules. És l'artista de doblatge que més la va doblar. Però també la van doblar la Glòria Roig, la va doblar la Maria Lluïsa Solà i també la Maife Gil a la pel·lícula La saga dels rius. Jo li he contat unes... En què ella parlés amb la seva pròpia veu, per exemple, a La ciutat cremada, allà parla ella. Que ella parlés amb la seva veu, li he contat unes 8 o 10 pel·lícules, màxim. La resta, que són moltes, moltíssimes, sempre doblada. És inexplicable, no s'entén. Però bé, ara escoltarem una altra pel·lícula on també apareixia Teresa Gimpera, no en aquesta escena que ara sentirem, de Jordi Grau, que es diu Cartes d'amor de una monja. No a una monja, sinó de una monja. Amb guió de Jordi Grau, interpretada per l'Analia Gadé, a part de la Teresa Gimpera. L'Analia Gadé és la protagonista. Aquí l'acció se situa al segle XVII, més o menys en la Guerra dels Segadors, en una Espanya enfollida amb la Santa Inquisició, i enmig de tot plegat, la mare superiora d'un convent de carmelites, barrina i barrina, barrina que barrinaràs, què té de dolent el sexe en una dona que, com ella, està enamorada del capellà del convent i presa del desig per ell.
He visto morir a un hombre. Y he visto la desesperación de una mujer, mi hermana. He visto cómo besaba su cuerpo, cómo lo acariciaba. Hasta hoy, padre, he tratado de observar la mayor modestia, porque como tantas veces me habéis repetido, guardando los sentidos que son las puertas del alma, se guarda la pureza y se adquiere la paz. Pero hoy, cuando mi hermana besaba llorando el sexo de su marido muerto, he pensado que tal vez estamos despreciando algo que por lo menos deberíamos respetar. porque el gesto de mi hermana era un gesto obsceno. Y sin embargo estaba lleno de amor. Amor humano, terrenal, bajo, sí. ¿Pero puede Dios estar ausente del amor de los hombres? ¿No es el mismo el amor? Dios no puede ser el privilegio de unos pocos, sino el patrimonio de todos. Santa Teresa dice que Dios anda en las cosas pequeñas, incluso por los pucheros. Y si es así, ¿no andará también en el sexo? Y si Dios está presente en el sexo, ¿por qué olvidarlo? Olvidar nuestro cuerpo. O peor, despreciarlo, castigarlo como si fuera nuestro mayor enemigo. Yo misma esta noche he sentido mi cuerpo como si fuera una llama ardiendo. Y he deseado ser de verdad la esposa de Cristo, sentir sus brazos, su sexo. Amor, amado mío, apenas te conozco, pero te amo y te deseo como nunca creí poder desear nada en este mundo.
Transgressor, com a mínim.
No? Sí, déu-n'hi-do. Déu-n'hi-do, sí. És una carta absolutament passional d'amor per un home, d'una monja, que es pregunta què té de dolent l'amor, no? I què té de dolent el desig, en el seu cas. Bé, aquesta pel·lícula està basada en una obra que es diu Cartes d'amor a una... No, Cartes d'amor d'una monja portuguesa, de Mariana Alcoforado, que recollia un llibre amb 5 textos d'un gran erotisme sobre una monja folla de desig i d'amor per un marquès. I Grau fa la versió cinematogràfica. I ja que parlem d'erotisme, doncs va ser justament Jordi Grau, el director de la pel·lícula, que ha passat a la història per presentar el primer nu del cinema espanyol.
Home.
Que és la pel·lícula La Trastienda, l'any 1975, any de la mort de Franco.
Això va ser automàtic ja, o va ser abans de morir Franco?
No, abans no havia aparegut mai una dona...
No, vull dir que va ser abans del dia de la mort de Franco?
No, abans, però va ser l'any que... No, dic l'any, eh? No, és que esperessin el dia de la mort.
El 21 de, no... el 21 de novembre. No,
sí, la va fer la Maria José Cantudo, i aquesta pel·lícula, a veure, era una història de metges i infermeres, que pot semblar de destape espanyol, però no era de destape.
Una història de metges i infermeres és probablement el punt de partida de moltes pel·lícules que no comentaríem en aquesta secció.
Bé, dona molt de joc, clar, dona molt de joc. Els nens, quan senten la crida del sexe quan són petits, la primera crida sempre juguen a metges i infermeres, no? En aquest cas és una pel·lícula seriosa, una pel·lícula en contingut social. Pensa que és una pel·lícula, doncs, que el metge... és un tal doctor Navarro, doncs és un metge de l'Opus, de l'Opus Dei, amb una dona que li posa unes banyes immenses, i la infermera, una infermera que es diu Juana, que és la Maria José Cantudo, que està boja per ell i que el tempta per tot arreu de l'hospital, i la pel·lícula doncs deixava molt retratat la hipocresia i el tema de la religió, sobretot es ficava amb l'Opus Dei, i era un film de denúncia social. La Cantudo, com a infermera, quedant-se tota nua davant del mirall, menjant-se una poma, era el símbol del pecat.
Funcionas como un reloj. Nunca te adelantas ni te atrasas. Estaré pensando en ti todo el tiempo, amor.
Anoche estuve a punto de entregarme a un hombre que ni siquiera conozco. ¿Sabes por qué no quise hacer el amor? Porque no eras tú.
Es una mujer que me atrae de extraña manera. La obra de Dios necesita hombres como tú. Y tú no debes despilfarrar tu talento perdiendo el tiempo con tus enfermeras.
Jaime, no me dejes solo esta noche.
La obra de Dios necesita hombres como tú.
Sí, bé, aquí retratava la hipocresia, les coses que passen, en definitiva, a la vida real, oi? Aquí Maria José Cantudo era menor d'edat quan fa aquesta pel·lícula, encara tenia 17 anys, el que passa és que estava casada ja, s'havia casat als 16, i aleshores, però el seu menor d'edat no podia signar el contracte i el va signar el seu marit, que era el cantant Manolo Otero. Ja ella havia fet 8 pel·lícules abans de fer La Trastienda, ja venia. Però resulta que quan va fer aquesta escena del nu, ella era joveneta encara, era molt tímida, i li feia vergonya, clar, estar descollada davant de tot l'equip del rodatge. Plorava i plorava, i finalment Jordi Grau va dir: farem una cosa, tot l'equip fora, i ens quedem només el director de fotografia i jo. Estarem en una escena, serà molt més íntima. Aleshores va rodar l'escena i va anar bé.
Quines diferències amb altres que hem parlat, com sí, Bertolucci en el seu moment, per exemple?
Ah, sí, no, clar, no.
La diferència de tacte és, sí, és considerable. No, home, sí.
Normalment els directors en aquest sentit són respectuosos. Altres pel·lícules de Jordi Grau són Ceremonia Sangrienta, Pena de Muerte, El secret inconfessable d'un chico bien, també hi apareixia la Maria José Cantudo aquí, La siesta amb l'Ovidi Montlló, també una pel·lícula sobre el timbaler del Bruc, la Leyenda del Tambor, després Coto de Caza amb l'Assumpta Serna, El extranjero de la calle Cruz del Sur amb en José Sacristán, Serena Vergano i la Emma Cohen, i Tiempos mejores amb l'Arturo Fernández, que va ser l'última pel·lícula de Jordi Grau. He deixat pel final la pel·lícula Tusset Street. Estem parlant de l'any 1968 amb la Sara Montiel. Aquí, aquesta pel·lícula, Jordi Grau va tenir molts problemes. Sara Montiel tenia un problema de divisme, venia de Hollywood, de treballar amb Burt Lancaster, Cary Cooper, Joan Fontaine, Mario Lanza, sota les ordres de directors com Robert Aldrich, com el seu marit, Anthony Mann. També havia treballat bé amb una sèrie de directors importants, i aleshores, és clar, ella va considerar que qui tallava el bacallà era ella i no el director.
Que allà manava ella, no?
D'entrada va fer fora el director de fotografia, hi havia el Néstor Almendros. Això m'ho va dir, m'ho va explicar el mateix Néstor Almendros de viva veu, ell mateix. Em va dir això. La Sara Montiel em va dir, em truca i em diu, escolta, diu, tu de moment només estaràs uns dies. Diu, perquè quan vingui el bo, el director de fotografia bo, tu ja te'n vas. Estem parlant de Néstor Almendros, director de fotografia de François Truffaut, d'Eric Rohmer, Òscar per Dies del Cel, etcètera, etcètera. En aquell moment no era tan famós, és veritat. Però fixa't, la manca de
racionalitat,
de percepció.
Sí, és...
Aquesta senyora volia un director de fotografia que es deia Alejandro Ulloa, que ella considerava que li havia trobat el cantó bo de la cara. Total, que fa fora també a Néstor Almendros. I fa fora també el director, Jordi Grau, el fa fora.
Ah, també.
També. I va venir Luis Marquina. Nosaltres direm adéu, en tot cas, a Tusset Street. Tusset Street era un carrer de moda en els anys 60, on hi havia la crem de la crem, hi havia uns locals, hi havia la Cova del Drac, però també hi havia altres locals molt importants, on hi havia agències de models, es feien anuncis publicitaris, era el carrer que imitava una mica el que havia sigut la moda de Londres, que venia de Mary Quant, de les faldilles curtes, de Carnaby Street, dels Beatles, etc. Aquí, doncs, escoltarem una cançó, que era de Los Gritos, que formava part de la banda sonora de Tusset Street, i amb això direm adéu a Jordi Grau, que, com hem dit, va morir el 26 de desembre passat, a l'edat de 88 anys.
Step our feet. Everyone.
Continguts en xarxa.